Principat. Lleida, 91.5.
El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha acabat la fase d'instrucció de l'anomenat cas Bárcenas. Si ha estat 2 anys i ha arribat a la conclusió que l'extresorer del Partit Popular va cometre delictes fiscals i apropiació indeguda. El PP no s'escapa tampoc de les acusacions perquè en la interlocutòria Ruz considera aquesta formació responsable civil subsidiària dels fets delictius investigats en l'anomenada Caixa B del partit, cosa de la qual assegura tenir prou indicis per acreditar-ne l'existència. Amb els indicis que ha acumulat, el jutge proposa portar a judici Bárcenas i també l'extresorer Álvaro Lapuerta, així com l'exgerent del partit Cristóbal Páez i 3 treballadors de l'empresa que va reformar la seu del carrer Gènova a Madrid. Podria ser, però, que aquesta existència d'una caixa B al PP quedés sense pena per les quantitats i per la manera de gestionar-la. També és protagonista la jutge que investiga la fortuna de Jordi Pujol, que sospita que els diners podrien procedir d'abusos comesos durant els 20 anys del seu govern. Per això requereix urgència a Andorra a l'hora de cedir-li les dades bancàries sobre Marta Ferrusola, Mireia, Marta i Pere Pujol, que va demanar al desembre. Justifica aquesta urgència pel fet que s'ha d'aclarir l'origen real dels fons. Recordem que a Andalusia la victòria del PSOE per majoria simple ha tingut tota mena de valoracions. Susana Díaz ja ha dit que governarà en solitari amb els seus 47 diputats, a 8 de la majoria absoluta. Només amb Ciutadans o amb Podem Díaz pot formar majoria. Des del PP es resisteixen a creure que això pot tenir alguna extrapolació a nivell estatal i les formacions emergents han celebrat la seva consecució de 15 i 9 diputats respectivament com un èxit. Passen 2 minuts ja de les 8. Tenim a l'estudi de Ràdio Estel l'Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per a les 9, a bàsquet al dia?
Doncs repassarem la darrera jornada de la Lliga Endesa amb les derrotes de Barça i de Fiat Joventut i les victòries de Borussia Manresa i del Morabanc Andorra. Parlarem amb 2 bases, Víctor Sada i amb Joan Creus, que ahir tornava a jugar un partit de CB de Lliga Endesa, en aquest cas amb l'Estudiantes, i tancarem programa passant consulta amb l'Albertilla.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això, com sempre, a partir de les 9 i pocs minuts.
Bon programa. Gràcies, Òscar.
Vagi bé, fins demà.
Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra companyia. Ara us deixem amb el programa Compromís Ciutadà i amb el Joan Ortiz. Us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel i Ràdio Principat. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí.
Ràdio Estel. Recés de Pasqua amb el bisbe Sebastià Taltavull i el Club Més Amics. Serà el dissabte 25 d'abril al monestir de Valldonzella, al carrer Cister 41-45 de Barcelona. Hi haurà l'Eucaristia, dinar de germanor i temps de pregària personal i comunitària. Places limitades. Feu la vostra reserva al 93 409 2770. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 2770. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108. 93 205 09 60.
Si t'inspira Barcelona, apunta't a Gaudir Més. Rebràs un tracte preferent i disposaràs de descomptes i avantatges en museus, el Parc Güell, el Jardí Botànic, el Castell de Montjuïc i en molts altres espais interessants. Apunta't al web lameva.barcelona.cat i ves a un dels punts de registre. Descobreix més a fons la teva ciutat. Ajuntament de Barcelona.
Radioestel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a radioestel.cat, el teu portal d'informació.
De dilluns a divendres, la Cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la Cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit... Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
El poder dels petits canvis.
Amb Xuamín i Danda.
Xuamín i Danda, com estàs?
Hola, Joan, bona tarda.
Et sento bé, sí, et sento perfectament. Tot bé?
Tot bé, sí.
Sí. Danda, em permets una pregunta una mica personal?
A veure, digues.
Bueno, i tu la respons si vols, eh?
Sí.
Tu t'aixeques molt d'hora?
Sí.
Sí, matines molt?
Sí.
I per què matines tant?
Perquè m'agrada tenir aquestes primeres hores del dia per mi, perquè després ja no sabré si seran meves o no.
Ah, això és interessant.
Dius, en català diem hi ha una dita que diu que qui té el cul llogat no sé com vol.
Sí.
Doncs més o menys això.
Està ben pensat.
Vol dir que clar, quan ja surts al carrer, quan ja comences la feina, ja estàs molt dependent de altres persones i, en canvi, a primera hora del matí saps que és un temps per tu. Mm. Que necessitem, Joan. Totes les persones necessiten un temps per elles mateixes. Uh-huh. I potser durant el dia ja no podran decidir-ho.
Tu recomanes, doncs, que la gent es llevi d'hora?
I tant, com el Pep Guardiola, que deia que si es lleveu ben d'hora, ben d'hora.
Sí,
doncs jo també ho diria, ho recomano i moltíssim. És una hora de llibertat, és una hora de silenci, és una hora en què l'aire és net, fins i tot per fer tècniques de començar a despertar la respiració del cos. És una hora molt bona, és una hora molt maca. I quan dic d'hora vol dir cap a les 5 del matí, eh, Joan?
A les 5?
Sí, entre 5 i quarts de 6, sí.
Sí, la Danda es lleva aquesta hora, sí?
Sí, després els mestres yoguis de la ioga i de la medicina ayurvèdica diuen que és l'hora de màxima harmonia còsmica, és a dir, que és com un espai de dintre del cicle del sol, del dia i de la nit, doncs es veu que és una hora de molta harmonia. Per tant, els qui ens llevem per fer meditació també, doncs, és molt adient fer-ho d'hora.
Mm. I, per tant, això vol dir anar a dormir d'hora, no?
A dormir més d'hora. Bueno, aquí vindria la recomanació de la doctora Guardiola, que diu que no hem de fer de la nit dia.
Ah.
Fer com les gallines, vaja. Que quan es pon el sol ja els ja dormen, no? Clar, nosaltres, com som tan intel·ligents i som tan lliures, doncs què volem? Doncs fer el que ens sembla que ens fa més lliures i millor. Llavors arribem a casa, allarguem, fem coses. Pensem que en el cos regna i en unes lleis, doncs, que són de la naturalesa, les mateixes que les plantes i que el temmelom.
Danda, que això costa ara que et seguim. Dius que les lleis universals, has dit alguna cosa així? Són les mateixes per les plantes i pels animals? Has dit alguna cosa així?
Home, hi ha unes lleis dins nostres que són naturalesa.
Uh-huh. No t'enteníem
bé. Són persones racionals, però i la part del cos, i la part dels bioritmes, i la part de la glàndula pineal, per exemple, que regula els cicles de son, no? Quanta persona té insomni per no haver respectat aquest ritme.
Danda, et sentim una mica malament, Et sentim una mica malament. Igual és on... Estàs al carrer, per exemple, ara, o no? Tens bona cobertura?
Sí, Joan. Que estem dins del cotxe.
És el que passa amb les noves tecnologies, que quanta més tecnologia, més costa. Deies que la glàndula pineal és la que regula els cicles del cos.
De la son.
Ah, de la son.
De la son, i que persones que pateixen insomni, de vegades és per no haver respectat aquest ritme del dia i de la nit. I per fer de la nit dia. És a dir, que l'hora que seria per descansar i per recuperar tot el desgast orgànic, es posen a fer cosa. Evidentment, sí que algun dia pot ser així, que tu tinguis una feina extra, però si és ja per hàbit, per costum, doncs no li estàs fent cap bé al teu organisme.
Està clar. Això a mi anirà bé. Sí, et sentim més o menys bé, però em sembla que avui deixem-ho aquí, perquè la qualitat no és l'òptima, tot i que el tema de la son i de llevar-se d'hora segur que dona molt de sí. Ja en parlarem.
El reprendrem dilluns que ve, més tranquils.
Val, d'acord, em
sembla
bé.
Perquè jo ho recomano molt, m'agrada molt aquest tema.
Home, i a més veus el sol sortir, pots veure el sol sortir, no?
No, això ja és fantàstic, això ja és excel·lent.
I és un moment en el que la teva ment deu estar molt desperta, deus estar molt fresc per treballar, deu ser un moment fantàstic, també, m'imagino.
I és el que t'emportes. Després és el que t'emportes, és la vitamina per tot el dia, eh? Mm. Canvia molt quan et lleves tranquil i tens temps per anar-te despertant sense presses, que quan surts amb la torrada a la boca perquè no tens ni temps d'esmorzar, saps? Mm-hmm. Canvia tot, tot.
Suamini Danda, moltes gràcies.
Pues gràcies a vosaltres, i sento lo del so, ja no. Ho reprendrem un altre dia, Joan.
Sí, a vegades passa. I
molt
no,
bé.
I no passa res.
Molt bé.
Una abraçada,
doncs, Danda. Una abraçada.
Adéu. Adéu, adéu. Adéu, adéu. Adéu.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
No és que ho digui Pep Guardiola, només. Llevar-se ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, la Suamini Danda ho recomana. I, a més, diuen que directius de grans empreses, inclús de multinacionals, ho fan, llevar-se d'hora, i que és un dels motius pels quals els ajuda a que l'empresa vagi millor. En qualsevol cas, avui hem de començar el programa amb un to lleugerament diferent. I hem d'enviar una abraçada i un record a algú. Perquè l'experiència del Sinaí va marcar-nos per sempre i això va deixar dins nostre un vincle profund i transcendent. Podíem no veure'ns en mesos, però sovint pensàvem l'un en l'altre. Què deu estar fent? Com li deu anar? Fins que aquest dissabte a la matinada va marxar per sempre. Avui vull dedicar aquest programa al meu amic Marc i a la seva família. Petra, el Wadi Rum, Geraix, Aman, els Castells del Desert, van fer que la intensitat de la nostra vida pugés de revolucions fins al màxim durant aquell viatge, però l'ascens al Sinaí va superar totes les expectatives. Si és que alguna cosa pot ser més intensa que el tresor nabateu, el Mont Nebo, l'arena del Lawrence d'Aràbia o el Mar Mort. Les muntanyes que apareixen a les escriptures sagrades solen ser metafòriques. Assolir un cim vol dir assolir una fita espiritual, i allà, al mig del desert, fugint d'Egipte i guiant el poble, Moisès va deixar el seguici per ascendir un cim i travessar-ne una de realització espiritual. No sabrem mai si el que diu la Bíblia és cert o no. Ni tan sols sabem què hi ha de veritat en les taules de l'Aliança. Però que les escriptures diguin que allà dalt s'hi va signar un vincle entre l'ésser humà i Déu ja em sembla d'un simbolisme extraordinari. Les muntanyes de la Bíblia són màgiques, acostumen a concentrar un important moviment de forces telúriques que fa que ascendir-les sigui més transcendental que ascendir a qualsevol altra muntanya. Van pujar-hi que ja es feia fosc. Pel camí que vorejava el cim, ho van fer per allà, a les 7 ja era negra nit i aviat ens van posar a dormir. Portàvem 36 hores desperts, estàvem exhausts. Vam desplegar els sacs i allà, al peu de la petita ermita ortodoxa que hi ha al cim, vam conciliar la son. Els gossos dels beduïns passaven pel nostre voltant, trepitjaven el sac, i això feia que de tant en tant ens despertéssim. Però obrir els ulls en la immensitat del desert quan és de nit i es dorm sota el sostre de la bòveda celest feia que ens embadalíssim de tal manera que ben aviat recuperàvem el son amb un somriure llarg. Allà dalt, a 2.285 metres sobre el nivell del mar, vam dormir al ras, en Marc i jo, i vam veure sortir el sol que tots portem a dins i que també busquem despertar. El sol dels nostres cors que cada dia s'aixeca per l'horitzó ritualísticament, amb la solemnitat i grandiloquència que mereix. En Marc ha mort d'una esclerosi lateral amiotròfica als 46 anys, una malaltia neurodegenerativa que treu la força a la persona en pocs anys. Estava fort com un roure, en una esplèndida forma física. Ell va passar pels micròfons d'aquest programa per explicar-nos la seva situació. Com no pot ser d'una altra manera, avui ho recordarem. Va mobilitzar Begues, el poble d'on era fill, sencer, el poble sencer, en una festa que volia recollir fons per investigar sobre la malaltia. Penso que la vida no s'ha de comptar pels anys viscuts, sinó per la plenitud d'aquests anys. I això ho marca, entre d'altres coses, allò que hem estat capaços de fer mentre hem passat pel món. Fer que un poble sencer s'assumi a una causa solidària no és poc. Com tampoc ho és, em confessava la seva mare el dia del tanatori, totes les paraules que sortien de la boca del Marc els últims dies de la seva vida, carregades de saviesa i de serenitat. Marc, avui brindo per tu i per la teva família i des d'aquí baix et dic que va ser un honor compartir amb tu una de les experiències més meravelloses de la meva vida.
El compromís ciutadà, en Joan Ortiz i Serra.
s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
Camins de Sopa de Cabra, normalment el tema musical l'acostumem a posar més tard, després de l'entrevista per telèfon. Avui la volem col·locar just darrere de l'entrada, en homenatge al Marc Pau Cirerol, que, com dèiem, doncs ens deixava la matina del dissabte passat per culpa de l'esclerosi lateral amiotròfica. Aquest és un tema que parlarem avui. Recuperarem l'entrevista de quan ell va passar per aquí als micròfons i ens va explicar en què consistia aquesta malaltia. I també voldrem fer una cosa, que és parlar de racisme i xenofòbia a casa nostra. Tot això ho farem amb el Toni Huguet a les vies de so i servidor, el meu nom, Joan Ortiz i Serra. Recordeu que aquest programa té una pàgina web, que és periodismeiconsciència.org, i que ens trobareu també al facebook.com/compromisciutadà. I com us dèiem, el dia 21 de març, el passat dia 21 de març, va ser el Dia Internacional per l'Eradicació del Racisme i la Xenofòbia. Anualment, i ja és la sisena vegada consecutiva que ho fa, SOS Racisme elabora un informe, un dossier, que es titula així: l'estat del racisme a Catalunya, i en concret enguany era l'estat del racisme a Catalunya 2014, i aquesta és una qüestió que ens interessa i que la volem abordar tot seguit amb l'Alícia Rodríguez, que és del Servei d'Atenció i Denúncies d'aquesta entitat de SOS Racisme. Alícia, com estàs?
Molt bé.
Bé, primer de tot, Alícia, gràcies per atendre la trucada.
Gràcies a vosaltres.
Què tal va anar la presentació?
Pues molt bé, la veritat és que van venir molts mitjans i, bueno, vam remarcar que allò que creiem que era realment interessant.
I després manifestació a la tarda, no?
Després van fer un acte a la tarda, sí, sí, i el dissabte a la tarda van fer una manifestació.
Això volia... Ah, clar, perquè la presentació va ser el divendres i el dissabte
sí,
era la manifestació.
Perdona.
Clar, és veritat. Mm-hmm. Sí. Bueno, i quin és l'estat del racisme i la xenofòbia a casa nostra?
Bueno, pues, el tema és que, d'alguna manera, el que volíem nosaltres remarcar amb aquest informe és que, precisament, la situació del racisme a Catalunya doncs, incideix cada vegada més en els espais de la vida quotidiana de les persones i que una de les qüestions que volíem incidir era que aquest racisme que es dona en els espais del dia a dia de les persones doncs, s'ha incrementat al llarg del 2014 respecte al 2013 amb un 41%. I per això, per nosaltres, semblava una dada prou interessant com per remarcar-la.
Rellevant, evidentment. Però què vols dir que afecten les nostres vides quotidianes?
Doncs que es manifesten aquells àmbits on doncs, corresponen al dia a dia de les persones. És a dir, per exemple, estem parlant d'aquelles discriminacions que es donen entre veïns, conflictes entre veïns que tenen una motivació racista. Cada vegada s'incrementa més el nombre de situacions que es donen en aquest àmbit entre veïns i en espais públics, davant de l'escola, a la mateixa plaça, etc. I que d'alguna manera doncs, fins i tot es deterioren cada vegada més i que arriben al nostre servei doncs, en una situació que és complicada per poder arribar a un acord i no portar-ho o no tramitar-ho per una via penal. Mm. Doncs quan parlem d'això, del dia a dia de les persones, de que aquest racisme es manifesta en el dia a dia de les persones, estem parlant d'això, dels conflictes entre veïns, de l'accés a serveis privats, del que seria també les situacions que es donen en els àmbits on intervenen membres de seguretat privada, com per exemple transports públics, locals, centres comercials, etc.
Mm-hmm. Val, s'entén. De totes maneres, a veure, dius que arriben al servei d'atenció vostre. Llavors em pregunto, és perquè realment s'han incrementat tots aquests actes racistes o perquè realment hi ha menys por i, per tant, les víctimes de tots aquests atacs tenen la valentia de venir a denunciar-los? Mm. S'entén
potser
la pregunta,
una...
no?
Sí, t'entenc. Potser és una conjugació de les dues coses, eh? Mm-hmm. Joan, estem parlant de que potser ens trobem en una situació en què el perfil d'aquestes persones que ens arriben aquí doncs tenen un context que els hi permet conèixer els seus drets i, per tant, tirar endavant aquestes denúncies i, per això, adreçar-se al nostre servei i que, bueno, doncs d'alguna manera... també la situació que es dona del discurs a nivell institucional doncs es plasma cada vegada més i bueno, va creant un fons en el que seria l'imaginari col·lectiu social de competència entre persones, entre ells i nosaltres, aquest plantejament que cada vegada més es va arrelant en el que és l'espai de la vida quotidiana.
Quan vosaltres parleu del racisme invisible, també parleu de tot això que m'estàs dient ara?
Sí, precisament. Estem parlant de que hi ha...
Uh-huh. Digues.
Sí, sí. No, estem parlant precisament d'això, de que hi ha situacions que es donen precisament en aquests àmbits que d'alguna manera fins i tot arriben a normalitzar el racisme perquè fins i tot per les mateixes víctimes a vegades no tenen clar si són situacions que es poden denunciar o no. I després també ens trobem en situacions de que ens arriben, són situacions que ens arriben al nostre servei però que la mateixa víctima no vol tirar endavant perquè, bueno, perquè hi ha una situació potser problemàtica en la seva vida que no vol prioritzar aquest tema de discriminació, no?
Caram. Uh-huh. Uh-huh. I una de les altres coses, almenys l'hem estat veient molt en aquests últims dies a propòsit de la trobada que va haver-hi de Pegida, o com es digui, no? Uh-huh. A l'Hospitalet de Llobregat, que és el tema de la islamofòbia. Vosaltres n'heu fet un seguiment de tot plegat?
A veure, nosaltres també ho comentàvem a la mateixa roda de premsa. Hem de deixar molt clar que estem parlant quan, a banda de l'estudi que es fa a través de mitjans, etcètera, que surt reflexat a l'informe,
sí.
Les dades amb les que estem tractant són dades que ens arriben directament per persones que tenem al servei d'atenció i denúncia. Per tant, estem parlant d'una mostra. Una mostra que no deixa de ser representativa precisament perquè estem parlant d'un context on no hi ha cap tipus de dada. Uh-huh. Llavors, quan parlem de l'islamofòbia, nosaltres érem molt curosos a l'hora de dir que els casos que tenim són molt pocs en relació a una discriminació en aquest sentit i que creiem que s'ha d'estar molt atent perquè probablement i en el llarg d'aquest any es veuran efectes del que ha estat doncs, aquestes situacions de bueno, terrorisme, etcètera. No?
Val. No sé, Alicia, si hi ha algun punt que sigui important que s'hagi de destacar, que ens hàgim deixat, no?
Bueno, jo penso que a banda d'això de la invisibilització i la normalització del racisme, també és important destacar que d'alguna manera el que manifestem a l'estudi, a l'informe, és que la primera tipologia amb més nombre de casos és la tipologia de cossos de seguretat pública i que lamentablement, o sigui, que són situacions d'abús i discriminació que es produeixen a partir de la intervenció de membres de cossos de seguretat pública,
Sí,
i que lamentablement aquests temes també es donen en espais públics, com per exemple el tema de les identificacions per perfil ètnic, que és l'origen d'aquest abús i discriminació. Jo crec que és la part que lamentablement hauríem de destacar i que d'alguna manera s'ha cronificat perquè és la tipologia més nombre de casos en el llarg de diferents anys, no? Els últims 6-10 anys, no? Estem parlant.
Alicia Rodríguez, del Servei d'Atenció i Denúncies, gràcies per atendre la trucada. I enhorabona per aquesta feina, perquè a més em sembla que no n'hi ha més, no?, la resta de l'estat espanyol, que facin un informe així, o sí?
Bueno, hi ha un altre informe similar que el fa també la Federació a nivell de sorracisme, de tota la recopilació de totes les associacions que treballem en aquest àmbit, però ja està, res més.
Doncs com dèiem, l'Alicia Rodríguez, que és del Servei d'Atenció i Denúncies, moltíssimes gràcies per la teva atenció.
Doncs pues moltíssimes gràcies a tu.
Fins la propera.
Vinga.
Adéu.
Adéu.
El compromís ciutadà. Canviar el món a partir de les petites accions quotidianes.
Seguim endavant després de parlar de racisme, de xenofòbia, i ho fem recuperant un document que va ser un important testimoni, o millor dit, testimoni d'un important esdeveniment que es va produir en el poble de Begues. Ho dèiem al principi, aquest cap de setmana ha mort en Marc, Pau Cirerol, per culpa de l'esclerosi lateral amiotròfica, més coneguda com l'ELA. Ell doncs, la va patir durant diversos mesos i va passar l'any 2013, l'octubre del 2013, pels micròfons d'aquesta casa explicant quina era la seva experiència i, d'alguna manera, doncs, intentant promoure aquella festa que es va celebrar el dia 26 d'octubre, aquí a Begues, com us deia, i que només tenia una finalitat, recollir diners per tal de que s'investigui per aquesta malaltia tan desconeguda, de la que tan poca cosa en sabem i de la que tan poc s'inverteix a escala planetària si la comparem sobretot amb altres malalties. També van venir dues psicòlogues, una psicòloga i un assistent social de l'entitat que treballa doncs, amb aquestes persones, i la que escoltarem a continuació és doncs, l'entrevista que van fer tant en aquestes dues noies com en el Marc Pau Cirerol. El document doncs, pretén ser un homenatge al Marc i totes les referències temporals que té, doncs, que tinguem present això, que responen a aquell moment. No les hem volgut extreure, les referències temporals, simplement perquè porten la memòria d'allò que va ser doncs, en el seu dia. L'escoltem. Noies, com esteu? Ens hi posem?
Sí,
doncs vinga, som-hi. Ara les presentem, eh? Aquí estem en bona companyia avui a l'estudi. Dissabte que ve, dia 26 d'octubre, anem de festa. Preneu nota. Són 4:45, serà a 4:45 de la tarda, al municipi de Begues, concretament al Club de Begues Casino, al Casino. No serà una festa qualsevol, serà una festa solidària d'aquelles que et deixen petjada. En Marc Pau Cirerol, begatà, afectat per l'esclerosi lateral amiotròfica, té el poble sencer mobilitzat. I amb quin objectiu? Doncs el d'organitzar un acte que reculli diners per investigar aquesta estranya malaltia que pateix i que cada dia li treu una mica de força. Atenció, inflables pels petits, actuació castellera, espectacle de màgia, una pantalla per seguir el Barça a Madrid, perquè, és clar, el futbol no ens el deixarem perdre, amb el reclam d'una samarreta, signada per uns quants jugadors, i el concert de fins a 8 formacions diferents. Però abans d'escoltar el testimoni del Marc, saludem a les dues noies que estan aquí a l'estudi amb nosaltres, que són la Mariona Riera i l'Anna Ferrer, que són psicòloga i treballadora social, respectivament, de la Fundació Miquel Valls. Com esteu?
Bé, encantada d'estar aquí.
Home, moltes gràcies per haver vingut,
A vosaltres.
Carai, sembla que vingueu al... que ho digueu a l'hora. Molt bé. Va, ràpidament, ara ens ho explicarà el Marc, des del seu punt de vista, però què és l'ELA?
L'esclerosi lateral amiotròfica és una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones motores, que són les encarregades del moviment dels nostres músculs, diguéssim, no? Llavors, el que va provocant és que la persona, mica en mica, vagi perdent mobilitat, tant a les cames com als braços, i també afecta les parts vitals, no?, com són la deglució, la parla i l'aparell respiratori, no? Mm-hmm. Actualment no és una malaltia que tingui tractament curable i té una esperança de vida relativament curta, no? Tot i que hi ha alguns casos que bueno, s'allarga una mica més el procés, no? Mm-hmm.
Llavors, de quan estem parlant d'aquesta esperança de vida?
Es parla que de 2 a 5 anys, l'esperança de vida, però en un percentatge és molt més elevada.
Mm-hmm. I quan dius que afecta aquests constants vitals, diguéssim, i parlaves, no sé si ho has dit, de la respiració, de la digestió, això és més en una fase avançada?
Ah, és depèn, o sigui, té diferents inicis, la malaltia pot iniciar més a nivell físic, no?, però hi ha altres persones que els afecta inicialment el que és la part de la deglució, no?, el menjar, diguéssim, la dificultat per empassar els aliments o l'aigua, no? Mm-hmm. Llavors, clar, quan afecta aquesta part inicialment, és una malaltia més complicada, diguéssim, mm-hmm, més complicada, no?
En la promoció que hem fet d'aquest programa, del que s'emetrà avui, dèiem que és una malaltia que, si coneixem el científic britànic, no?, Stephen Hawking, direm, doncs ell és una persona que té l'ELA, tot i que és un cas una mica estrany, perquè ell la té molt prolongada, no?
Sí, no, és el que dèiem, no? Hi ha casos que sí que la malaltia s'allarga molt més, no? Mm-hmm. No se sap encara el per què hi ha una malaltia que sí que és més, té una evolució
més prolongada. Més,
sí, exacte, no? Més prolongada que en altres casos, no? I també dic que és una malaltia que el 98% dels casos és esporàdica, no se sap per què, i ens podria passar qualsevol de nosaltres, no? No té que haver un component, diguéssim, hereditari.
Ara entrarem en totes aquestes qüestions de xifres, de per què passa si... Bé, ja ho has dit, que tampoc se sap, i que... Bé, però entrarem a fons en aquesta qüestió, però abans, aquesta setmana vaig pujar a Vegas, vaig anar cap a casa al Marc, va obrir la porta, molt bé, va entrar i li vaig preguntar, bueno, Marc, explica'ns una mica la teva història, no? I us sembla si l'escoltem? La tenim aquí?
Perfecte.
En som-hi.
Amigues, amics, vinga, avui comencem el programa El Compromís Ciutadà des de casa del Marc Pau Cirerol. Ell és una persona, com hem estat dient aquests dies, afectada per l'esclerosi lateral amiotròfica, més coneguda com l'ELA, i estem aquí perquè, a més, està preparant una festa que se celebrarà a Vegas el dia 26 d'octubre. Però abans, Marc, primer de tot, bones, gràcies per atendre'ns.
Gràcies, Joan.
I, escolta'm, explica'ns què és l'ELA, ràpidament.
Bé, l'ELA et treu la força setmana rere setmana dels músculs del teu cos. I, bueno, un dia pots fer una cosa, l'endemà et costa i al cap de 15 dies ja no la pots fer. Però, bueno, hi ha punts d'inflexió temporals i hi ha gent que li afecta més ràpid, hi ha gent que li afecta més lent. Bé, és un procés neurodegeneratiu.
De totes maneres, expliques que el diagnòstic a tu costa molt que te'l trobin, no? Què és el que passa?
Bé, aquí jo sempre tinc problemes d'esquena i això pues, ens va fer despistar una mica. En el sentit que primer vaig estar anant a traumatòleg, després vaig acabar amb un neuròleg i d'aquest neuròleg pues, ja em van derivar pues, a l'especialista de turno. No?
Quant temps fa d'això?
Doncs ara farà, que vaig començar a anar a metges, pues, més de 2 anys i mig, cosa que vaig començar a anar a metges.
I tu recordes com va començar això? Sí. Què va sentir? Moviment aquí a l'esquena o a la cama? O com anava?
Bueno, a veure, ja feia anys que jo patia de mals d'esquena, sempre he mirat de mantenir els a ratlla pues, a base de fer esport. I bé, els últims 5 anys, posem, he notat com unes mancances d'energia, de concentració, per a uns 5 anys d'això, i mica en mica el meu cos trigava més a recuperar-se dels esforços. Val? Això va ser el que em va fer pensar que podia tindre un problema, i vaig començar a anar a metges, no? Penseu que l'any 2010, a primers del 2010, jo vaig passar una prova d'esforç com la que podria passar a qualsevol esportista, amb un resultat satisfactori, no? Fins al punt que em van dir que estava al 90% de la meva capacitat física per una persona de 40 anys, no? I a partir d'aquí, jo no vaig experimentar millores, al contrari, no? Mica en mica, cada vegada costava més recuperar-me d'aquells esforços que sempre he fet i que he continuat fent fins que el meu cos no m'ho ha permès. no? Posem el 2010 encara vaig poder fer un 4.000 de muntanya, d'alpinisme, vaig poder fer diverses excursions maques i entre elles pues, un curs d'alpinisme a la paret del Cadí. I és allà on vaig començar a notar les primeres mancances físiques. De cop i volta, fent una paret amb grampons i piolet i tot, vaig notar com el meu peu dret perdia la força. I em va mosquejar moltíssim, moltíssim. Però és allò que semblava com si fora algo d'esgotament muscular, no? I, bueno, a mesura que anaves reposant un dia, doncs, semblava que t'ho feia menys, no? Però allò va anar persistent, va anar persistint. El canvi radical no es presenta fins a l'estiu del 2011, que és quan em passa que perdo la força de cop de la cama dreta fent un bàsquet, un 3x3 d'aquests que es fan a l'estiu, amb un torneig de l'estiu, i jo ja anava molt agarrotat, ja venia d'uns dies de vacances a la Costa Brava, anava molt, molt, molt agarrotat, però és allò que a base de dosificar-me i alimentar-me bé, descansar, encara podia anar fent. No? I em vaig apuntar en aquest torneig, vaig participar amb ell i just quan estàvem ja a punt de ser eliminats, intentant fer l'últim esforç, va i pam, em quedo pues, amb una mancança de força de cop a la cama dreta. No? Ostres, això em va fer sentir pues, que aquí hi hauria un abans i un després de tot això. No? Vaig poder contactar al cap d'uns dies amb la meva doctora, que ja feia uns mesos que ja estava tractant, i d'immediat em va derivar en el neuròleg aquest que he mencionat abans, que bueno, apuntaven per una miopatia muscular, però a base de fer-me proves durant bastants mesos, fins al juliol del 2012, no em diagnosticaven l'ELA. O sigui que realment vaig estar un any fins que no em van diagnosticar. I més d'un any des que vaig començar a anar a metges. Vull dir que suposo que això dependrà també de l'evolució de cada pacient, de cada malalt, fins que no manifesta segons quins símptomes. De fet, no hi ha cap prova determinant i tot és un descarte de possibles malalties. I quan ja les has descartat totes, només queda aquesta.
I a partir d'ara m'imagino que, clar, és viure el present, però amb una intensitat brutal, no?
Viure el moment, sí, viure el moment i preparar el que pugui vindre, bàsicament. Gaudint tot el que es pugui.
Marc, m'imagino que una malaltia d'aquestes també t'ensenya coses, no?
Molt, molt. Madures en molts sentits i aprens moltes coses. I per sort meva m'he envoltat de gent molt potent que m'ha estat ajudant i que m'ha estat ensenyant i que hem estat lluitant plegats i ens hem trobat amb això de tots i en certa manera he de donar gràcies perquè m'ha obert un ventall de possibilitats i m'ha ensenyat moltes coses, encara que sigui de cop i d'aquesta manera tan traumàtica, no?
Però sabries dir-nos alguna cosa que tu hagis après, així, sense generalitzar, entrar en detall, amb algun aspecte, no?
Bé, a veure, dius que no generalitzi, però és que som un tot, no? I hem de procurar que, com a poc, hauríem de procurar com a poc intentar conèixer-nos per escoltar-nos què ens passa, val? Perquè possiblement aquesta malaltia, que no dic que sigui per això, però vingui donat perquè un no s'escolta prou. Això és una malaltia que afecta l'energia del cos, no? Que sembla com si es dispersés a l'univers, no? Això pot sonar molt esotèric, però no. Això ho noto jo dia a dia. La malaltia en si et fa madurar, com he dit. Prioritzes molts aspectes i després te n'adones que la gent va amb una vena als ulls pel món. Perquè no és que dic que malgastin, perquè tothom té dret a viure la vida com vulgui, no? Però sí que s'hauria de viure d'una manera més tranquil·la i més serena.
Home, ara no m'has generalitzat massa, eh? Has concretat bastant, has dit coses interessants. I en tot això, Marc, tu tens la població de Quivegas completament mobilitzada pel dia 26 d'octubre. Per què no ens expliques què és el que tens previst, què teniu previst per aquell... És un dissabte, no?
El dissabte 26 d'octubre es fa una festa solidària en forma d'un concert. Constarà d'uns 8 grups, més alguna actuació més, com ara castellers, sevillanes. Després també tindrem un inflable per a la canalla, saltarem a corda. Tenim un mag, també, vindrà a fer uns trucs de màgia. Després també teníem uns pintacares, però em sembla que els canviarem per algunes classes de castells, perquè també vindran els castellers, tot i que tenen una actuació al matí, vindran allà sense canviar-se poder i faran una actuació castellera també. Després tenim la coincidència del Barça-Madrid, farem una pantalla, més que res perquè no podem desaprofitar aquesta ocasió, posarem una pantalla perquè es vegi el futbol i sortejarem com a reclam una samarreta que ens han brindat des d'un representant del Piqué del Barça. Tindrem una samarreta signada pels jugadors, que això farà de reclam per qui vingui gent, que no ens falti gent, no?, en aquestes hores del futbol. I a partir d'aquí, quan acabi el futbol, farem diverses actuacions musicals que començaran per les de coral, habaneres, i tot un seguit de grups de pop, de rock, de country. Inclús n'hi ha un també que fa cançons del Miguel Ríos. I bueno, fins que hi hagi gent i no ens diguin de parar, estarem allà durant canya. Sí.
Això serà el Club de Vegas, el casino, sí. A partir de les 5 de la tarda, a les 6.
Quarts de 5 de la tarda ja es pot començar, ja obrirem portes. Posa que el futbol començarà a les 6. No crec que tanquem la paradeta pel futbol, espero que hi hagi gent per tot. I el que sí que, quan acabi el futbol, a les 8 del vespre començaran els concerts.
Preu d'entrada?
5 euros.
Doncs fem la crida des d'aquí, des de la ràdio, a veure si la gent que ens escolta s'anima a pujar al municipi de Vegas a fer un salt per l'ELA. Moltíssimes gràcies, Marc, i molt èxit en aquesta festa. Eh?
Gràcies, Joan, i gràcies a Ràdio Estrella.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
Vaja, i penso pujar seguríssim, eh? Fer un salt per l'ELA aquest dissabte 26 d'octubre a Vegas, al Club de Vegas, a partir de les quarts de 5, deia el Marc. Ens hi trobarem, no?
I tant, que ens hi trobarem, sí, no? Allà estarem.
Quant temps fa que coneixeu el Marc?
Doncs ara ja farà més d'un any, crec que des del juliol de l'any passat, si no recordo malament.
Mm-hmm. Ell, en el moment en el que veu què és el que li passa, busca la Fundació, ara parlarem de la Fundació, i us troba allà, no? M'imagino, això va així.
Bueno, de fet, amb en Marc crec que ens vam conèixer a l'Hospital de Bellvitge.
Ah, perquè vosaltres hi aneu i feu grups de suport.
Exactament.
Que també m'agradaria preguntar-vos-ho. Costa molt arribar a la conclusió de que una persona està afectada per l'ELA o no?
A vegades és molt complicat el diagnòstic perquè passen per molts especialistes. És una malaltia que no hi ha una prova diagnòstica, com bé deia el Marc, sinó pot haver indicis, que a mica va ser de descartar altres patologies s'acaba confirmant aquest diagnòstic, no?
Mm-hmm.
Llavors, hi ha molta gent que està diagnosticada d'altres malalties i amb el temps, per l'evolució que té, s'acaba veient que és una ELA.
Mm-hmm. Què passa? Que és difícil? Que, com que és una malaltia estranya, no hi ha prou recursos? Com funciona això?
Una mica, com que encara no es coneix l'origen de la malaltia, no hi ha una prova diagnòstica, Diana, no per dir tu tens una ELA. Llavors, és el que diu la meva companya, no? S'han d'anar fent proves per descartar altres malalties més freqüents i a mesura que et van donant la negativa, no? Arribes a la conclusió de que estàs davant d'una ELA.
Mm-hmm. Avui aquí en el programa Compromís Ciutadà ens acompanyen la Mariona Riera i l'Anna Ferrer, que són psicòloga i treballadora social respectivament de la Fundació Miquel Valls. És la fundació que lluita contra l'ELA. Ara en parlarem. De totes maneres, si va avançant o no a nivell mèdic. Es fan passos?
A nivell d'investigació?
Sí.
Sí, sí, a veure, a nivell mundial hi ha diverses investigacions obertes. Cada any es fa un simpòsium de la malaltia on es troben tots els especialistes, tots els investigadors, s'actualitza com està, i sí, podem dir que sí. A més, podem dir que també en comparació a anys enrere ens hi estem ficant molt tots plegats a investigar, a donar suport.
I a què és degut que ens hi fiquem de cop i volta?
Bueno, van haver-hi uns anys en què la malaltia s'havia aturat, no?, la investigació. No sé si ara a nivell de recursos, a nivell d'interès, a nivell de coneixement ha crescut, i això fa doncs, que també es vulgui investigar, es vulgui donar a conèixer i es vulgui avançar.
Mm-hmm. Imagino que ha de ser molt complicat quan a una persona li diuen, escolta, mira, és una ELA, no? La Fundació actua, intervé d'alguna manera quan es troba amb aquesta persona que li acaben de diagnosticar això?
Que nosaltres intervenim a través de dues formes, no? Una o bé perquè la família contacta amb nosaltres directament a la Fundació, llavors ja es fa una primera atenció telefònica, una primera contenció, i es fa una visita al domicili, no? Pot arribar per aquesta via.
I què se li diuen a la persona?
Bueno, se li dona solució o resposta, assessorament, tot el que en aquell moment es presa, no? El més important d'aquesta primera trucada és fer una contenció i que sàpiga que a partir d'ara caminem junts en aquest camí que és la ELA, no?
Tant... Una contenció, m'imagino que deus referir-te a que absorbim el cop plegats. És
exacte.
Alguna cosa així.
Sí.
I no estàs sol, no? Vindria a ser això.
Exacte. Però també això nosaltres participem a la unitat especialitzada que hi ha a l'Hospital de Bellvitge, llavors, en el moment que la neuròloga pot donar aquest diagnòstic, nosaltres intentem, bueno, estem en aquell moment per fer aquesta contenció d'aquest cop, no?
Mm-hmm.
Que és molt important.
Clar. És una de les malalties dures, dures, no?
Mm.
Sí. I a mesura que va avançant la persona amb l'ELA, es pot arribar... La persona pot arribar a estar estable emocionalment o sempre tindrà els i baixos?
El més normal és que sempre anem tinguent algun alt i baix. Hem de pensar que és una malaltia que evoluciona amb certa rapidesa, que cada dia potser anirem tinguent nous símptomes i cada vegada que apareix un símptoma és un afrontament que ha de fer la persona en aquesta mancança que està patint. Llavors, el més normal és que anem tinguent, no?, aquestes pujades i baixades, doncs que estiguem més tristos, més nerviosos, que després puguem estar més tranquils i que, bueno, com hem dit, quan surti un nou símptoma haguem de tornar, no?, a fer tot aquest procés.
Mm-hmm. Nosaltres sempre diem que és com una malaltia en què cada dia fas un dol, no? Un dol no és només quan perds algú estimat, no?, sinó quan hi ha algú de tu que perds, no? Llavors estem acostumats a tenir una vida molt independent, de tots fer el que nosaltres volem sense demanar ajuda en moments puntuals i de cop hi ha algú que et diu, ei, necessitaré més els demés del que jo potser la meva vida diària necessitava,
clar,
no?
Mm-hmm. Clar, és que de cop i volta perds força. Així ho explica el Marc, eh? Estava fent una paret al cadí i de cop i volta la cama no em respon. Això és així sempre o no? És com s'acostuma a presentar?
Bueno, hi ha dos tipus de presentació, no? En aquest cas, en Marc està parlant d'una forma espinal, no?, que notem aquesta pèrdua de força a les extremitats, que al igual tenim el peu més petós, ens entrebanquem, i després hi ha una altra forma de presentació, que és la vulvar, que és quan comencem per... que ja no parlem com parlàvem, potser arrosseguem una mica alguna lletra, ens costa més empassar, que, bueno, és la forma vulvar, i són els dos tipus d'inici que tenim en la malaltia.
Llavors diu una cosa molt forta, diu viure el dia a dia amb intensitat, no?
Mm.
Però llavors diu i preparar-se pel que pugui venir. Això des de la Fundació Miquel Valls ho treballeu?
Sí, nosaltres el que intentem potenciar és, com molt bé ho ha dit ell, que es visqui el dia a dia, comparar-nos amb com érem abans fa mal, no? Perquè veus tot el recorregut que has fet i com estàs ara, i segurament estar així no ens agrada. Amb la qual cosa fa mal, fa patir a la persona. Projectar molt endavant, tampoc sabem com anirà, com avançarà, si serà ràpida, si no, per on continuarà la malaltia. Amb la qual cosa, una visió del dia a dia és el que ajuda més a estar tranquil·la a la persona i a poder gaudir del que té a dia d'avui.
Mm-hmm.
Projectar, bueno, sí, sabem que pot anar cap a un camí, que pot haver-hi una evolució. L'únic que, com que és incert, cada persona, és el que diem amb la malaltia, no és un trac o mida. Llavors, sovint es fa difícil pensar més enllà.
Mm-hmm. A totes maneres, a molts ens agradaria viure el present, sense pensar ni en el passat ni en el futur, no?
I tant.
O sigui que, d'alguna manera, també és una de les coses que diu el Marc. A mi m'ha ensenyat això, no? T'hi posa per nassos, no?
Exacte, Exacte.
Grups de suport. Ara us n'aneu, no?
Ara ens n'anem cap allà.
Ja intentaré que hi arribeu puntuals.
Molt bé.
I si aneu tard, espero que no molt tard, digues.
No, no, que en referència al que deies abans, no, que també per la gent que vivim la malaltia, aunque sigui com a professionals, és un aprenentatge de que el futur nosaltres no el controlem i no perquè no tinguem una malaltia no ens pot passar qualsevol cosa, no? Llavors el dia a dia és molt important i jo crec que la idea que nosaltres partim com a la Fundació és, sí, tenen una malaltia, però això no ha de treure que hi ha coses que poden continuar disfrutant, com és la família, amics, no? I potser just és un moment en què es potencia tot això i s'ha de gaudir, s'ha de disfrutar.
A més, que el futur del mar post-Cirarol és tan incert com el nostre.
Exacte.
Aquí no hi ha cap tipus de diferència, no? Grups de suport.
Sí, bueno, els grups de suport són un projecte que estem encarant des de la unitat de Bellvitge i consisteixen en reunions d'afectats i els seus familiars en paral·lel, amb dues sales separades, es treballen els mateixos temes amb els dos grups. Llavors, el que intentem és això, que la persona pugui compartir la seva experiència de la malaltia amb les persones que estan passant pel mateix procés que ella i que, a més, com que l'afectat i familiar ho estan treballant en paral·lel, doncs intentar fomentar aquesta comunicació entre ells, no? Que a vegades, per no voler fer mal a l'altre, no parlen o no expressen el que senten en aquell moment. I el que intentem amb els grups és això, no? Sobretot, poder compartir l'experiència, poder comunicar-se entre ells i, al fi i al cap, doncs, ajudar a millorar la qualitat de vida.
M'imagino. I amb tot plegat, bé, doneu-nos alguna dada a la Fundació, no? Perquè n'hem parlat, hem explicat... Bé, n'hem parlat molt per sobre. Hem explicat, doncs, que és la Fundació que lluita, no? Contra l'ELA. No sé si voleu donar un parell més de titulars i, en tot cas, contacte. Hipotèticament, persones que ens puguin estar escoltant interessades, no?
Bueno, jo el que deia abans, no? La Fundació neix per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen la malaltia i les seves famílies, i ho fa amb la base de que en tot moment se sentin acompanyats per nosaltres, no? Llavors això es fa a través de diferents vies. Una via que és l'atenció directa domiciliària i hospitalària, no? A través de diferents serveis, com som treball social, teràpia ocupacional, que té un banc d'ajudes tècniques que els pot facilitar aquest material si necessiten, a una ortopèdia i al servei de psicologia per afrontar tot aquest procés, no? I després el que intenta és que sigui una malaltia cada dia una mica més coneguda, no? Que hi hagi més sensibilització social.
TV3 hi ajudarà, no?, amb la Marató, pot ser.
Aquest any és una de les malalties que inclou la Marató. I l'altra banda és fomentar la investigació, que s'investigui cada dia més i que hi hagi un tractament, no? Llavors, les persones que es puguin posar en contacte amb nosaltres ho poden fer a través del telèfon, que és el 93-766-5969, o a través de la nostra web, no?, que és fundaciomiquelvalls.org.
fundaciomiquelvalls.org, 93-766-5969. Bé, no, la pàgina web hi és.
Sí,
exacte.
Per tant, cap
sí.
problema. Avui, doncs, hem estat parlant amb la Mariona Riera i amb l'Anna Ferrer, psicòloga i treballadora social, respectivament, de la Fundació Miquel Valls. Nosaltres esgotem el temps aquí, però moltes gràcies per haver-hi.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència. El Punt de Llum, amb Enric Tintorer.
Enric Tintorer, com estàs?
Bé, Joan, encantat de saludar-te.
Jo també. Ara que sentíem això de canvi de paradigma social, de nova consciència, ens portes avui uns textos. De qui són?
Un text de Paramahansa Yogananda, molt concret, molt important, tan important com difícil d'aplicar.
I que va molt en sintonia amb tot això que dèiem del canvi de consciència, de nou paradigma, etcètera.
Sí, sí.
Bueno. Perquè muy antiguo el santo, però muy moderno a la vez, no?
Sí, senyor.
A veure, va, què diu aquesta
frase? Te la puc llegir en castellà, que la
tinc
en castellà?
Sí, home, i tant, faltaria.
Perfecte. Doncs pues mira, Paramahansa Yogananda diu: Transfórmate a ti mismo y habrás cumplido con la parte que te corresponde para ayudar a transformar el mundo. Todo ser humano debe realizar un cambio en su vida si desea vivir en un mundo pacífico. Y el mundo no alcanzará la paz a menos que tú mismo comiences a empeñarte en establecerla. es solo desterrando el odio de nuestros corazones como nos será posible vivir de modo semejante a Cristo.
Moltes vegades, Enric, quan sento les coses que dius i cites a Paramahansa i Yogananda, penso que són molt fàcils de dir i molt difícils de fer, no?
Sí, el missatge dels grans sers espirituals és molt senzill, tan senzill com difícil d'aconseguir. Per això insisteixen tant i tant i tant en la necessitat de treballar la pau interior, treballar l'amor, treballar la solidaritat...
El silenci, no em diguis.
El silenci, treballar el silenci interior. I tu sempre em dius, Enric, és que repeteixes el mateix.
És que és veritat.
Però és que aconseguir això és tan difícil que cal recalcar-ho. Però bé, és així, cal recalcar-ho, que és necessari. Mira, estem sotmesos a unes tensions tan grans, tan grans. Qualsevol persona, des que s'aixeca fins que va a dormir, està sotmès a unes tensions de la seva vida, els seus problemes, després els mitjans de comunicació...
Calma, no?
No, clar, que arriba un moment que tot això acaba destrossant els nervis. Llavors, el consell dels savis és... Cada dia, al matí o a la nit, relaxa't, medita, troba el silenci interior, però no tant per un missatge de transcendència espiritual, sinó per recarregar les pròpies piles de la pròpia ment i dels circuits cerebrals. Estem sotmetent els circuits cerebrals a unes tensions tan fortes en la vida moderna que la gent acaba malament. Aquí a Barcelona, aquesta ciutat tan meravellosa, és una de les ciutats europees on més ansiolítics es prenen, on més medicaments per nervis es prenen, perquè la gent està excessivament nerviosa. Llavors, un remei molt senzill és buscar tècniques per aprofundir en el silenci interior, per calmar el cervell. I quan calmes el cervell i assoleixes l'estat de silenci interior, trobes pau amb tu mateix.
Moltes gràcies, Enric.
I aquesta pau recarrega el propi cervell i l'energia d'un mateix. No riguis. No riguis. És veritat.
Sí que
és veritat. És veritat. Per això insisteixo tant en que la gent practiqui el silenci interior.
Una abraçada, Enric.
Una abraçada.
Gràcies.
A ti.
Adéu.
A tu, adéu.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
No sé si ho he acabat d'entendre, no sé si m'ha quedat clar silenci, tranquil·litat, meditació... Bé, gràcies a l'Enric Tintoré per la seva participació, gràcies també a la Swami Nidanda, als dos col·laboradors del programa, avui amb el Toni Huguet a les vies de so, servidor, el meu nom Joan Ortiz i Serra. Recordeu que tenim una cita la setmana que ve a la mateixa hora, durant una horeta de més compromís ciutadà. Fins llavors, que tingueu bona setmana, i recorda, sigues tu el canvi que vols veure al món. A veure...
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Ràdio Estel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.